En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Bona tarda, oients de Ràdio Olot. Avui ens estrenem els dijous al migdia. Passen a ser els dijous en profunditat. Un programa que us vol aproximar diferents persones vinculades amb la ciutat i la comarca de diferents sectors. Aprofitant que demà divendres comença la setmana de la mobilitat i també dels 10 anys de l'equip adriàtic de la Garrotxa, ja fa unes setmanes que vam parlar en aquesta emissora, hem convidat una persona molt vinculada en aquests dos aspectes, la pediatria i la mobilitat. Estem parlant d'en Ferran Campillo, pediatra de la Vall d'en Bas i també pediatra de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica. Ferran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut primer de tot aquest En Profunditat. Ens estrenem els dos en el programa. Com estàs? Tot bé?
Molt bé, sí, moltes gràcies.
Doncs bé, Ferran, el que comentàvem els oients, ets pediatra a la Vall d'en Bas i també d'aquesta unitat de salut mediambiental. Dos conceptes, no?, que defineixen bastant la pediatria del medi ambient. Ens agradaria saber una mica, perquè aquest programa també volem conèixer les persones, com van ser els teus orígens, els teus inicis en aquests, sobretot en el món de la pediatria.
Doncs jo em vaig formar quan acabem la carrera de medicina. L'habitual és fer aquesta especialització a través del programa MIR, i jo vaig fer pediatria a l'Hospital La Paz de Madrid. I a l'últim any és habitual que els pediatres ens subespecialitzem en alguna subespecialitat pediàtrica, i jo vaig optar per aquesta nova subespecialitat, que és la pediatria ambiental o la salut mediambiental pediàtrica, i en aquell moment ho vaig fer a la Unitat de Salut Mediambiental de Múrcia, que era l'única de tot l'Estat i, de fet, l'única de tota Europa. I amb aquest bagatge, amb aquesta formació allà, doncs tenia ganes de tornar cap a casa, cap a Catalunya, i vam posar en marxa, vam començar amb aquesta unitat de salut ambiental, en aquest cas aquí a la Garrotxa.
M'agradaria saber una mica que ens expliquis aquest concepte de pediatria ambiental, una mica aquest concepte, no?, salut mediambiental, que a vegades la gent potser no coneix. Ara ho deies, que vas estudiar l'especialitat en un punt concret de l'Estat, l'únic que ho feien. Explica'ns una mica en què consisteix.
Doncs sabem que la major part del nostre estat de salut no té res a veure amb el que nosaltres podem oferir en el sistema sanitari, és a dir, que puguem disposar d'un CAP a la vora de casa, un hospital amb certes tècniques, amb certes mitjans. També és important això, però el 80% del que determina la nostra salut té a veure amb el lloc on vivim, com és la qualitat de l'aire, té a veure amb els nostres hàbits, si estem exposats, per exemple, al fum del tabac, i per tant aquesta, que és una branca molt rellevant perquè determina la nostra salut, tenia fins ara poca incidència en la pràctica clínica, en el dia a dia de les consultes. Era més un àmbit potser de recerca, més de l'àmbit de l'epidemiologia, i amb aquest canvi el que volem és posar en pràctica totes aquelles coses que ja sabem, posar-ho en pràctica per arribar a millorar la salut i benestar, en aquest cas, de la infància i adolescència.
M'agradaria, ara hem parlat dels teus orígens personals, també relacionat la pediatria és l'origen de la vida, podríem dir. M'agradaria saber com pot afectar abans de néixer un nen, si ja afecta les condicions ambientals, si ja hi ha estudis que ho demostren, i actualment, a 2022, tal i com està el medi ambient, que no podríem dir que no està en una situació la que voldríem, si això afecta ja abans del naixement d'un nadó, això sí. Està demostrat.
I tant. Hi ha molts factors mediambientals, no? Com parlem de medi ambient, és una cosa tan àmplia, i hi ha molts factors mediambientals que sabem que quan hi ha una exposició a aquests factors de risc impacten de manera important a la salut de la infància, i en alguns casos afectarà la salut d'aquest individu per la resta de la seva vida, no? És el cas, per exemple, del tabac o de l'alcohol, que sabem que l'exposició durant l'embaràs, doncs, augmenta, en el cas del tabac, per exemple, augmenta el risc de patologies respiratòries en la infància i adolescència, però també a l'etapa adulta. L'alcohol, per exemple, funciona com un neurotòxic, com un tòxic en el cervell en desenvolupament, amb la qual cosa podem produir un dany irreversible en aquest cervell en formació d'aquest nadó que encara no ha nascut. Però en tenim molts altres. Per exemple, la contaminació de l'aire, sabem que relacionada, doncs, amb el trànsit motoritzat, amb l'indústria, amb el sector energètic, pot impactar també no només amb la salut respiratòria d'aquests infants, sinó que determina o fins i tot en el propi embaràs, no? Augmenten el risc de parts prematurs, de baix pes al naixement, però a més condiciona la salut de l'adult. És a dir, que haver estat exposat durant l'embaràs a una mala qualitat de l'aire augmenta el risc, per exemple, cardiovascular, de patir un ictus o de patir un infart agut de miocardi en edats molt més precoces que les que estem acostumats.
Mm-hmm. També m'agradaria comentar-te, ho he dit a l'inici, es van celebrar els 10 anys a l'equip pediàtric d'aquí a la Garrotxa, vam parlar amb el doctor Tom Foguet aquí als micròfons de Ràdio Olot, i ens explicava, no?, que han canviat molt les coses, per bé, perquè tant la tecnologia com els mètodes han avançat. Com definiries aquests 10 anys a l'equip pediàtric aquí a la Garrotxa, i sobretot després de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa nou, amb infraestructures noves, suposo que la qualitat ha millorat. I tu, com a professional de l'àmbit, com definiries aquest pas dels 10 anys? I també, quin futur augures? També amb millores, suposo.
Clar, jo és cert que no he viscut tots aquests 10 anys, jo fa 6 anys que sóc aquí, però hem tingut molts reptes, no? La pandèmia, per descomptat, ha estat un repte molt, molt important i al qual ens hem hagut d'adaptar tots els professionals, però també els usuaris, les persones que han necessitat en algun moment tenir assistència sanitària. I en aquest context de reptes, doncs, sorgeixen també oportunitats, no? Per exemple, durant la pandèmia, doncs, vam tenir l'oportunitat de pilotar una experiència de passar la consulta al bosc, no? Que això pot semblar una cosa com molt cridanera, però en realitat el que estàvem fent era adaptar-nos a les evidències que teníem en aquell moment, que sabíem que el risc de transmissió de la Covid era fins a 20 vegades superiors en espais tancats, doncs fer-ho en un espai obert, doncs, podia ser una oportunitat de disminuir aquest risc de transmissió. Jo crec que en el futur de l'assistència sanitària passarà per un model molt més centrat en això que en diem la promoció de la salut, en l'autocura, és a dir, que les persones ens responsabilitzem de la nostra salut, amb això que dèiem d'aquests 80% dels determinants de salut, i que la sanitat jugui un paper, per descomptat, com ha jugat fins ara i amb tots els reptes que tenim per davant, però molt centrat en la prevenció de malalties, no? I per tant, jo crec que una de les coses que hem de començar a fer els professionals sanitaris és sortir de les consultes. Sortir de les consultes perquè fora del sistema sanitari hi ha molts factors que poden afectar la salut de les persones, no? Llavors, aquest crec que és el que estarem vivint en els propers anys.
M'agrada molt això que has comentat, que amb la pandèmia potser es van aprendre coses, fins i tot, com passar consulta al bosc, i ho dius, s'ha de sortir de les consultes. Això és un aspecte que creus que es pot implementar en un futur? Pot ser real?
Sí, de fet, aquest concepte de salut comunitària no és nou, ja porta molts anys en funcionament i hi ha programes de salut comunitària. El que passa és que ara mateix els professionals sanitaris, metges, infermeres, estem molt centrats en això que anomenem l'assistència, és a dir, que quan algun pacient, una persona, es presenta en el CAP o a l'hospital, doncs que pugui de seguida tenir un professional sanitari que l'atengui. I l'assistència és el que ens ocupa la major part del nostre temps. Jo crec que com a professionals sanitaris hem de poder fer assistència sense directament treballar amb els pacients, amb les persones malaltes, sinó que puguem arribar a prevenir que arribin a venir, no? I això ho hem de fer, doncs, treballant, per exemple, els temes de mobilitat, els temes de qualitat de l'aire, els hàbits com el consum de tabac, el consum d'alcohol, i això al final acabarà repercutint de manera molt important en la salut de les persones.
Mm-hmm. Ho comentava, un dels seus àmbits és la pediatria, l'altre podríem dir que és el del tema de la mobilitat i els conceptes relacionats amb el medi ambient. Està de rigorosa actualitat, posa un context a la gent. Durant el pregó de les festes d'altura, de fa pocs dies, l'OAPIX, amb la seva broma habitual, podríem dir, va treure dues peces d'un trencaclosques amb les paraules bici i carril, i precisament el que tenim en Ferran avui aquí en profunditat, m'agradaria parlar sobre aquest tema. Com està la situació de la mobilitat a Olot, sobretot a pel que fa a bici i carrils? Ara fa poc, a la zona pròxima a l'Espai Cràter, se n'ha fet un nou tram, s'ha canviat també la mobilitat d'aquella zona. Ferran, personalment, ja que estem en un programa on te volem conèixer les persones, què n'opines sobre la mobilitat en aquest aspecte referent a la ciutat d'Olot? Com ho veus?
La mobilitat en general a Olot, a la comarca de fet, té molts àmbits de millora. És cert que això que anomenem mobilitat activa, que al final la mobilitat activa té molts avantatges tant pel que fa a la salut, però també al medi ambient, no? Que aquesta ciutat doncs, pugui ser una ciutat més habitable, més saludable per nosaltres. Jo crec que des de l'administració es va fer, des de l'Ajuntament d'aquí d'Olot, es va jugar un paper molt important amb una acció que jo considero molt encertada, que és el pla de l'Olot Pedala, i que posa, és un pla molt ambiciós, que vol omplir, vol fer una xarxa de bicicarrils per tota la ciutat i que aquesta mobilitat sigui una realitat pel dia a dia. Jo crec que el que ens falta i el que personalment m'agradaria empènyer i animar a l'administració és que aquest pla sigui molt més ràpid, no? És un pla que està pensat doncs, a 10 anys vista i els problemes de mobilitat els tenim avui i a més en van sorgint d'altres, no? Com la crisi energètica, com us deia, temes de salut relacionats amb la qualitat de l'aire, amb el soroll, amb el sedentarisme, i per tant jo animo, no? A que aquestes accions, aquest pla tan ben fet, tan treballat, tant per part de l'Ajuntament com per la societat civil que hi ha participat a través d'aquest procés participatiu, doncs puguem impulsar-lo i accelerar-ne la implantació.
Precisament relacionat amb aquest aspecte, aquest divendres es presenta una campanya Pedalem cap a l'escola. Per als oients, abans de l'entrevista ho has dit, he vingut pedalant, sempre estàs pedalant, tu Ferran, explica'ns una mica què consistirà aquesta campanya. Hi ha escoles que ja han implementat el bicibús, com és el cas de l'escola de Sant Roc. També m'agradaria saber què consistirà aquesta campanya que es presenta aquest divendres.
Doncs això és una campanya que organitzem des de la Societat Catalana de Pediatria, concretament del grup de treball de salut mediambiental, i una miqueta aquesta campanya es dona en aquest context que estàvem explicant fins ara, no? On tenim un problema molt important de sedentarisme amb la infància. Només un de cada tres nens realitza això que en diem oci actiu, no? Que tinguin doncs, una hora de jugar al carrer, una hora de fer esport, una jugar al parc, i l'excés de pes doncs, afecta doncs, això, pràcticament una tercera part dels nens. A més, relacionat doncs, amb aquests altres problemes de mobilitat que estàvem dient abans, o els derivats, com la contaminació de l'aire o el soroll o l'accidentalitat, doncs, i veient que hi havia experiències tan positives com el cas del bicibús, doncs van voler revisar què hi ha de científic, per dir-ho d'alguna manera, en tot això. I vam revisar les evidències d'aquestes experiències, de quin impacte havia tingut en la salut, quin impacte social havia tingut poder anar pedalant cap a l'escola, i la veritat és que no ha estat una sorpresa que hem trobat molta bibliografia, molta literatura que reforça aquests missatges. Llavors, la nostra idea és, d'una banda, compartir-ho, i hem elaborat un document que ja està disponible a la pàgina web de la Societat Catalana de Pediatria, en què repassa totes aquestes evidències, però a més fem una sèrie de propostes i de recomanacions, tant per les famílies, les escoles, però també per l'administració. Una de les coses que per exemple, ens ha sobtat, no? I que tothom posa sempre d'exemple ciutats o països com els Països Baixos o Dinamarca, és el canvi que han aconseguit en poques dècades, no? Sent uns països, diguem-ho així, més aviat grisos, a omplir-se de verd urbà i omplir-se d'infraestructura ciclista, no? Si ens comparem amb particularment la ciutat d'Olot o les mitjanes catalanes, les dades que tenim, doncs la mobilitat en bicicleta en els infants per desplaçar-se a l'escola a Catalunya no arriba a l'1%. A Dinamarca estem parlant d'un 60%, no? Per tant, una miqueta la idea és que el canvi és possible i que tots una mica podem ser motors d'aquest canvi. Una de les coses que vam recollir és, per exemple, la presència de bicicarrils propers a l'escola multiplicava per 3 les possibilitats de que els infants poguessin desplaçar-se en bicicleta. Per tant, també fem una crida a l'administració, no? Que quan hi ha aquesta infraestructura segura, que al final és el que les famílies, quan els preguntem per què no van en bicicleta o van a peu a l'escola, doncs un dels motius principals és que no se senten segurs arribant per la calçada. Per tant, disposar d'infraestructura segura és imprescindible. I això és una crida, una cosa que animem a l'administració a poder-ho dur a terme.
Precisament en la mateixa línia hi ha el cas de l'escola del Pla de Dalt. És un cas que tu, Ferran, ets una persona molt activa a les xarxes socials, és un cas que va tenir ressò fa poques setmanes. Explica'ns una mica què ha passat aquí, en aquest cas a l'escola Pla de Dalt. Si no m'equivoco, reclamàveu que sigués un espai lliure més de cotxes, com comentaves això amb altres països europeus. Vaig llegir, per exemple, unes dades que vas compartir a Ljubljana, una ciutat eslovena, on es reduïa molt el trànsit al centre de la ciutat i també a zones escolars. Explica'ns una mica què ha passat i quina és la situació a l'escola Pla de Dalt.
Doncs la situació a l'escola Pla de Dalt és similar a la que, en realitat, el que ha passat aquí és una cosa similar a altres municipis de Catalunya. Vull dir que els canvis en mobilitat no són fàcils. Hi ha sempre resistència al canvi de qualsevol cosa nova. I, per tant, el que des d'una banda demanàvem des de la... En aquest cas em poso el barret de pare, no? De l'Associació de Familiars d'Alumnes, era poder pacificar aquest entorn escolar. Clar, la nostra proposta és molt ambiciosa, perquè pensem que és el millor per la salut i benestar dels nostres infants, i l'Ajuntament ja s'hi ha mostrat col·laborador i amb ganes de poder canviar aquesta situació, però, com dic, de vegades la situació veïnal, la situació de les persones que viuen cada dia en aquesta zona, doncs s'han d'arribar, entenc jo, a punts intermitjos. I estem treballant amb això. Vull dir que jo penso que el que al final podem aconseguir de l'Escola Pla de Dalt, però també de totes les escoles d'Olot, de la comarca, és que cada vegada sigui un entorn més saludable. I això jo crec que tots hi estem d'acord.
Referent també a un altre aspecte de mobilitat i també per anar tancant, Ferran, avui a aquest primer programa d'En Profunditat, és el tema del tren tram. Sempre és una reclamació històrica, des de fa més de 50 anys que Olot no té tren. Hi ha el projecte de l'unió entre Olot, Banyoles i Girona. Es va portar al ple de l'Ajuntament, sembla que el projecte comença a veure la llum. Per fi els olotins i olotines podran tenir en un futur, ja veurem en quants anys, l'opció de tornar a pujar un tren i desplaçar-se. Creus que això pot ser realitat i és un projecte amb cara i ulls ja?
Això, en això estem treballant i esperem que sí. És curiós com el tema del tren d'Olot encara està molt viu, sí, en l'imaginari col·lectiu, no? de la ciutat, de la comarca, i en aquest sentit l'entitat, els amics del tren d'Olot han fet una gran tasca com a guardians d'aquesta memòria històrica d'aquest projecte. Ara mateix, diguéssim que la pilota està a la taulada de la Generalitat, que ja ha aprovat aquesta partida pressupostària per fer un estudi de viabilitat del tren tram, que jo personalment, com a pediatre, jo el considero un projecte de salut, que al final aconseguirà o permetrà que deixem molts cotxes al garatge i que ens ajudi, doncs, a fomentar l'activitat física, a millorar la qualitat de l'aire, a disminuir l'accidentalitat, i per tant espero que sigui un projecte que veiem més o menys aviat, m'encantaria, i tant.
Doncs esperem que els olotins i olotines gaudeixin del tren. Ja per anar acabant, la teva part més personal, Ferran, clar, la gent, per exemple, la gent no ho veu per la ràdio, però has vingut ja amb una samarreta, amb una bicicleta, aquí al pit, ja diu moltes coses. Et desplaces sempre amb bicicleta o gairebé el cotxe l'utilitzes només per feina? M'agradaria saber una mica.
Per feina vaig o amb bicicleta o en autobús, també. Quan farà el canvi d'hora, jo treballo a la Vall d'en Bas i a l'hospital. Doncs ara, quan ha fet bon temps, doncs he anat amb bicicleta, i segurament ara, de cara a l'hivern, doncs alguns dies aniré amb bicicleta i d'altres aniré amb autobús. El cotxe el faig servir molt poquet, i de fet, de vegades sembla que la gent es pensa que ataquem el cotxe. El cotxe és un invent impressionant que ha permès un munt de guanys a la nostra societat. El problema és que l'hem arribat a fer servir en excés, no? És com si un té un mal de cap i va al metge i cada vegada que té mal de cap doncs ens fan un TAC, no? Una ressonància magnètica. Doncs l'hem fet servir per coses que no estaven indicades, no? I llavors, una miqueta el repte és aquest, tornar a aquesta ciutat de les persones, a poder desplaçar-se, tenir la llibertat de desplaçar-se en mitjans sostenibles, de manera segura, i en això estem treballant.
Doncs esperem pedalar cap a un futur millor on les bicicletes i guanyin protagonisme davant dels cotxes. Avui, en aquest primer programa d'En Profunditat, hem parlat amb en Ferran Campillo, pediatra de la Vall d'en Bas i també pediatra de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica. Ferran, gràcies per atendre els microfons de Ràdio Olot i molta sort, seguirem amb els projectes en marxa. Gràcies.
Merci.